La música local amb la Pua, oficina musical.
Doncs de nou torna la Pua, la secció de la Pua Oficina Musical, i avui hem començat d'una manera molt especial, amb sons que no coneixem o que no coneixíem, no hem sentit abans en aquesta secció de la Pua, però que sentirem avui i també en els tallers d'aquest trimestre. Això ens ho explicaran el Jordi Portales. Hola, Jordi, què tal?
Hola, què tal?
Bon any.
Bon any.
És la primera vegada que ens veiem després de... des de l'any passat. I Pau Sans, hola, què tal?
Hola, bon any.
Bon any. Avui veniu a explicar-nos els cursos, tallers i la part didàctica de l'oficina musical. I hem començat amb un curs, amb el protagonista d'uns dels cursos, molt interessant, per cert, d'aquest trimestre. I és... Jordi, t'encarregues tu?
És en Tito Alves, que és un noi nascut a Porto i que ens farà aquest curs que es diu Construeix el teu arc, que consisteix a... Bueno, ens ho explicarem millor que ningú, perquè el tenim aquí, per sort.
Hola, què tal, Tito?
Hola.
Ha estat el protagonista de fer-nos aquest acústic. Us haig de dir que és la primera vegada que intento captar el so en directe de l'instrument de l'arc. Però intenta explicar en què consisteix. Té forma d'arc, però aquest instrument, que normalment no ho veiem a les bandes més conegudes o més populars a la tele, explica'ns una miqueta la història d'aquest instrument.
Bueno, la història, este instrument empieza de una forma dudosa, porque no se sabe si ha sido construido por el primer hombre hace más de 15.000 años atrás. No se sabe si ha sido un instrumento de arco y flecha para cazar o un instrumento de música. Entonces, tiene esta origen un poco dudosa. Y va siendo utilizado mucho, y principalmente en África y Sudamérica, con varias formaciones, siempre con una vara y con un hilo, o crin de caballo, o pelo humano, o incluso alambre, que hoy día los podemos sacar de muchos sitios, incluso reciclar de los neumáticos. Y con eso va acoplada una caja de resonancia, que puede ser un coco o una calabaza, o incluso la propia boca humana, o también hoyos en el suelo. También hay registros de arcos en ese sentido, que la resonancia viene del suelo de la tierra. Y entonces se percute o se frota el alambre, la cuerda, y saca sonido a través de la caja de resonancia, la boca o esos frutos.
De fet, l'arc que sortiran els alumnes que hi vagin al teu curs està fet amb aquest filferro de pneumàtic, no? Em deies abans?
Sí.
I després tota la resta de materials el portaràs tu?
Sí, sí, sí. Toda la matèria jo la traigo. Y incluso algunas cosas ya vienen preparadas, como la vara ya viene un poquito preparada, porque hay que tener un proceso de secaje y que no hay tiempo así en un curso tan intensivo. Entonces hay varias varas para que la gente pueda trabajar, y después ahí cogen las que yo he preparado de antemano y las finalizarán. Acoplando el alambre, acoplando la calabaza y eso.
Es un músic, es un instrumento totalmente artesanal.
Sí.
De hecho es uno de los más primitivos, ¿no?
Es el más primitivo instrumento de cuerda hecho por el hombre, por la humanidad, sí.
Y es el que deies al principi, ¿no? Que no se sabía si era per caçar o per tocar.
Sí.
Quizás servía para las dos cosas.
Para las dos, yo pienso que
ahora
sí.
Ahora voy a cazar.
Sí, per això abans ens comentava que no li deixen pujar sencer a l'avió, no?
Sí.
Tot enganxat, que té un mecanisme com per partir-ho en dos. La gent, perquè es faci una idea, s'ha d'imaginar un arc com els arcs dels indis o de fa 1.500 anys, no? Com deies, o que utilitzaven per caçar. ¿Cómo descubres tú aquest instrument?
He descubierto porque a través de la capoeira, que es el exponente máximo de este instrumento, o sea, que ha transportado este instrumento para todo el mundo, y ellos tienen los birimbaos, que como se llaman en Brasil, tienen los birimbaos, tienen otros instrumentos y la danza, arte marcial, más o menos, que toda la gente, ya, mucha gente conoce. Y tenía unos amigos que lo hacían. Entonces, un día han venido a mi casa a enseñarme la capoeira y he visto este instrumento y me quedé apasionado hasta hoy.
¿Y eso hace cuánto?
Hace 20 años, más que 20 años ya.
¿Allá a Portugal?
En Portugal, sí, en Porto.
¿Y después cómo acabas aquí?
Aquí acabo...
¿Musicalmente?
¿Se puede contar?
No.
O...
Sí, se puede contar, se puede contar. Porque me atraía mucho la movida de música de calle que hay aquí en Barcelona. Ahora ya conozco un poquito más, pero en la época no. Entonces vine a ver cómo era esto, cómo estaban gestionando los varios puntos, los músicos, y me quedé. Y hace 3 años ja que estoy aquí.
De fet, el Tito el tenim molt sovint tocant pels carrers del nostre poble.
Està dit el projecte Músics de Carrer. Mm-hmm. És un, bueno, dels usuaris més, que està més sovint, bàsicament, pràcticament cada setmana.
Amb quin projecte?
Con calimbando, que es otro instrumento primitivo, digamos, no tan primitivo quanto este, que es una cajita de música que tiene unos metales que se puede tocar como si fuera un piano muy chiquitito.
Calimba, sabem, salimba?
Aquí lo conocemos calimba. Como calimba, yo creo. Calimba.
És el que toca el baixista de la Floresta, el Steve de Suárez,
sí.
Que sempre va amb aquest instrument.
Sí.
Ok.
Sí.
I per on et podem trobar, per exemple? On són els llocs que més et podem trobar aquí a Sant Cugat?
Ahí en carrer Rossinyó, creo. Punto 6.
Espai Pua, número 6.
Sí.
Bé, anirem a...
De 6 a 9. A...
Sí.
De 6 a 9 del vespre. No, sí. I, bueno, si sí, que jo sàpiga, tens una pàgina, tens un Facebook, sí. També té on penja tot el que fa, gravacions que ell fa, té moltes gravacions, té un canal del YouTube, si no m'equivoco, on també té moltes de les seves gravacions amb la Kalimba, que el que he vist jo, com a mínim, i, bueno, crec que això, bueno, pots explicar millor tu, no? Però vull que allà el podeu seguir també com a músic.
Sí, aún no estoy alimentando con contenidos nuevos, que de hecho esto, con este instrumento he pensado justo aquí en Sant Cugat, por esta iniciativa de Músicos en Carrer de la Oficina Musical. Empecé poco a poco improvisando y hoy día ya tengo un repertorio así y una voluntad así con la gente que pasa, ya me conocen, ya hago juguetes con los niños también, entonces ya, bueno, voy alimentando esos canales que pueden pesquisar o buscar por Calimbando.
Calimbando, acabat amb O.
O, sí.
I amb B alta.
I amb K.
Sí. I amb K, sí.
Molt bé, allà et trobem a internet, amb vídeos. Si formes part d'algun projecte, abans m'has dit que tenies una banda o una orquestra...
Sí, son estos dos, ¿no? Este, con el arco y con la calimba. Y con el arco se llama TAS, T-A-S, y en este momento somos un trío, pero brevemente vamos a abrir las convocatorias para, de trío, aumentar para una orquestra con máximo 24 personas.
De 3 a 24 van unas cuantas.
Sí,
de Big Bang.
No, bueno,
tenemos tiempo aún, estamos vivos.
Repertori, per què tocareu?
Tocaremos y ya tocamos músicas propias de nuestra autoría, principalmente mía, y los arreglos los hacemos juntos, y algunas cosas tradicionales de Brasil y Portugal y de aquí también. Algunas músicas que vamos conociendo y adaptamos con los arcos afinados, se puede tocar cualquier música.
Sí, perquè es pot afinar. Jo abans l'he vist que estava afinant l'arc.
Este ja és un arco moderno.
Sí, este que he tocado hoy aquí es un arco moderno, es hecho por un italiano y ya tiene posibilidad de afinación muy, muy, muy práctica. El otro, el más primitivo también, pero siempre que se afina tiene que hacer el proceso todo, sacar la cuerda, tensionar de nuevo y buscar la nota. Si está un poquito alta o baja, sacar de nuevo, montar. Esto ya permite una afinación más rápida y pasar directamente a hacer música, que es muy práctico.
Per tant, l'elecció de qualsevol dels materials que formen part canviarà molt la sonoritat de l'instrument?
Un poquito, sí. De hecho, en todos estos arcos que existen en el mundo, hay muchas variedades de elementos, o sea, las maderas son diferentes, el tamaño de la caja de resonancia es diferente, los alambres o crines de caballo son diferentes, incluso se puede hacer de tripa también, y eso todo cambia, el comprimiento de la vara también cambia el sonido, Y bueno, tiene muchos, es sencillo, pero cambiando un poquito las cosas, el sonido va a cambiar.
Y hem vist que utilitzes una pedra, com de riu,
sí,
d'aquelles
sí.
planes.
Un còdol, no es diu això? Còdol. Un pedra de riu erosionada sí. per l'aigua es diu còdol.
Sí. Doncs,
a punt informatiu.
Eso es.
Bueno, el vídeo el Paul ha estat enregistrant. Ara li demanarem, no sé si podries fer alguna actuació... alguna peça més amb l'arc i per enregistrar-te. El veurem a internet.
Sí, el penjarem.
El penjarem a
en breu. En breu.
En breu, i llavors podrem veure en què consisteix aquest instrument i com et toca. També té un pal, no? És un pal molt finet.
Sí, és una rama d'un àrbol que se saca la piel, se deja secar y ya se puede percutir. Y esto también con mucha variedad, cualquier una se puede usar, a unas más blanditas, otras más tensas, y depende del sonido también que uno quiera sacar.
Doncs espera que t'obro el micro i quan vulguis, endavant. Aquí el tenim. Per cert, anem a dir dates i una miqueta d'informació d'aquest taller, d'aquest curs. Construeix el teu arc, Jordi.
Correcte. Mira, això ho farem el dissabte, dia 10 de febrer, de 10 del matí a 2 de la tarda.
En 4 hores podem fer un arc, Tito? En 4 hores? O darà tiempo para practicar un poquito, para aprender un poco como
También. Claro que yo ya trago algunas cosas más o menos listas, como la madera seca y eso. Teniendo de 50, sí que da.
Doncs construeix el teu arc. Què s'ha de fer per poder participar en aquest curs?
Bueno, pues, com qualsevol curs que organitzem des de la PUA o des de la xarxa de centres culturals, en aquest cas us podeu adreçar al Casal Torreblanca i fer la inscripció presencialment allà, i si realment hi ha algú que tingui pues, algun inconvenient per no apropar-se, doncs ens envia un correu a oficinamusical@sancuat.cat i li facilitarem el màxim possible perquè es pugui apuntar aquest curs.
Sí, més no val la pena que es passin i que us coneguin personalment.
Bueno, jo crec que sí.
Us tractareu molt bé. Anem a fer una mica de repàs dels cursos que tenim preparats i que tenim accessibles doncs, a partir de ja, perquè les inscripcions ja van començar al desembre, si no vaig errada. I per què m'heu passat aquest tema, Pau?
Això, aquest?
Jordi. Per què m'heu passat aquest tema?
Bueno, aquest tema crec que te'l vaig passar per una mica parlar del taller de DAP que farem amb el Xalart, que és un taller que jo en tinc moltes ganes perquè a mi també és un estil que em crida molt l'atenció. A part, jo també he pogut treballar amb ell i trobo que és un crac. I és un...
No estaràs tocant tu aquí, no, en aquest tema?
En aquest no, en aquest crec que no.
En aquest no.
Crec que no, en aquest no. Però sí, hem treballat amb ell i realment és un dels màxims exponents d'aquest estil de lo que és la música d'app en el nostre país. És un tio que ha treballat amb moltíssima gent, ha treballat amb Manu Chao, Fermín Muguruza, Senyor Wilson, Green Valley, Airy Soldier... fent remixos i fent dubs realment molt interessants i ha tocat a festivals realment molt potents. L'any passat, no, crec que fa 3 anys o així, va actuar també, per exemple, al Rototom i va fer una masterclass no, justament de dub, davant de molts assistents i va ser realment molt interessant.
I el tindrem aquí el dimecres?
El tindrem aquí el dimecres 24 de gener. Aquest curs consisteix en agafar una taula analògica i agafar, bàsicament el DAP el que fa és agafar pistes de cançons que ja estan fetes, llavors allò, amb allò el que fa és remesclar-les. El que fa el tècnic, en aquest cas el que ens ensenyarà el Xalart, és agafar i vas mutejant unes pistes, ara en treus unes altres, i llavors va jugant realment molt amb els efectes. Normalment es fa amb taules analògiques perquè has d'estar constantment jugant amb la màquina. És un joc molt divertit amb els efectes i amb la taula analògica. Llavors tu vas mutejant, per exemple, treus la bateria, deixes només la veu, pots afegir-li molt de reverb, molt de delay, llavors aquí es van creant una sèrie d'ambient realment molt, molt curiós i que també està molt de moda i que realment és molt interessant, sobretot de veure. Hi ha molts vídeos del Xalart, si voleu buscar, i veus com ho fa i és
molt... És el que t'anava a dir, que l'interessant és veure-ho, com sí, treballen, no?
Realment sí.
I és improvisat, entenc.
Sí, sí, ells disparen la música i llavors doncs ara et deixen la veu sola, li fiquen molta reverb, de cop entra la bateria i el baix sols. És una cosa que està molt, molt relacionada també amb el sound system, que és aquests altaveus tan enormes que podem veure i que Jamaica en veus a cada cantonada. I això té molt a veure també amb els greus, no? Llavors, de cop et treuen els greus, després te'ls fiquen a tot drap i és una mica anar jugant amb això. Però realment és un joc molt divertit per als tècnics de so i per DJs i per, bueno, per molta gent, però realment és una vessant molt divertida de cara a un tècnic, de com jugar amb les màquines i treure'n el màxim partit.
És ser una miqueta més creatiu, no? Més enllà.
Molt creatiu, sí, sí.
I ara iniciem un moment funk. Del reggae, de la cultura jamaicana. També parlarem de funk amb un mestre,
doncs sí,
el Xavi Viadé.
Doncs sí, el Xavi Viadé, que realment jo és un dels guitarristes que més m'han... Bueno, a mi aquest home sempre he sigut molt fan perquè realment trobo que és un superartista. I...
Sant Cugatenc, recordem.
Sant Cugatenc. Sí. També amb el seu germà també toca molt bé la guitarra, l'antic component de Shitting Milks, no, el Pere. I res, em va proposar de fer aquest curs i realment vaig dir, home, encantat perquè conec de primera mà com toca, no? I llavors és un curs que hem dividit en tres parts i que es pot fer també hem fet un pack, no?, perquè surti una miqueta millor. Llavors, si vols fer els tres cursos, n'hi ha un que es podria dir que seria més inicial, llavors després hi ha un mig i un més avançat, no? Amb això, bàsicament, és un curs de guitarra, això és per guitarristes, i llavors el que farem és treballar tota la tècnica del funk. El primer curs, doncs, treballem unes coses una miqueta més senzilletes i anirà augmentant el nivell.
Per tant, has de tenir una mica de nivell, no? No pots anar allà...
Bueno, el primer curs pots començar d'un nivell, només que toquis una mica la guitarra ja és suficient. Està adaptat, realment, s'adapta molt al nivell... És un curs que es fa grupal amb la guitarra, llavors el professor sempre pot adaptar una miqueta més, doncs igual un alumne té que fer una coseta més... Tampoc no són grups amb molta gent, i llavors el professor pot estar bastant sobre teu i anar adaptant una miqueta al nivell que tinguis. Clar, hi ha coses aquí, realment el funk és una cosa que no és senzilla, hi ha molt ritme i... Però, home, al final, per exemple, al tercer curs es toquen temes de James Brown, que realment hi havia coses que eren ritmes molt arriscats i molt difícils.
Aquí el tenim.
Aquí el tenim.
I de James Brown passem, a un estil... La tua escola es va generant maneres d'arribar amb la percussió a tota la família, eh? I aquí al final és batucada en família.
Batucada en família, correcte. Aquest és un curs que està destinat a famílies, com bé diu la paraula. Vull dir que no és perquè s'apunti només el nen o la nena, sinó que es tracta de vindre amb el nen i la nena... I després un parell de components més de la família que poden ser qui vulguin. I passar una bona estona i amb els nostres nanos i aprendre també una miqueta doncs, tot això que realment és també molt addictiu i molt divertit. Realment tothom que s'apunta a percussió, hi ha grups de gent gran, hi ha grups de tot. La Batuscola realment han arribat molt lluny i
a totes les edats.
És molt divertit.
Bueno, i també, no?, una activitat tan familiar que fins ara no l'havíem fet potser cap des de la PUA.
Poquetes.
I crec que és una nova via, no?, per, de cara a oferir coses d'aquest estil.
Això més es fa un dissabte al matí, vull dir que és realment molt...
És fàcil poder arribar.
Molt fàcil poder arribar i surt realment molt econòmic, els 16 euros pels tres membres de la família. Vull dir
és una activitat també és divertida.
Sí.
I no s'han de portar instruments?
No, això ja ho posa a la Batuscola.
A la Batuscola. Sí. Un altre que repeteix, perquè va agradar i moltíssim, és el Cendra. A més, el vam tenir aquí, vam poder parlar una estoneta amb ell, va ser molt interessant, i segur que el curs que va oferir en el trimestre passat també va ser molt interessant. Jordi, em consta que vas estar per allà.
Jo
no?
Vaig
també,
estar per allà, no me'l volia perdre, no me'l volia perdre. I realment és un curs que va tindre molt d'èxit, molta gent em va dir, ostres, no m'he pogut apuntar i m'agradaria fer-lo, i llavors... Pues el vam tornar a programar perquè realment amb el Ramon és un tio molt senzill de comunicar-se amb ell i és com, pues vinga, busquem dates i som-hi, no? Repetirem, aquesta vegada per això hem intentat fer, ja que va tindre tant d'èxit, hem intentat fer dos tallers. Un que és el mateix que vam fer l'última vegada, que és aquest que treballa una miqueta més, doncs, a l'exemple, treballem amb una taula que es diu Avid S3L, no ens ficarem ara, no entrarem ara en quina taula és.
No, perquè no t'entendrem.
Però és una taula, no, però vull dir que és una taula realment molt xula i molt potent.
És un papino.
Molt potent. I bàsicament el que fem també és treballar amb exemples de la gira que ella està fent amb el Márquez Ramone, no? Dels Ramones. Una miqueta que la seva forma de treballar és un tio que realment t'agafen moltíssimes ganes d'empapar-te de tot el seu coneixement perquè hi ha tècnics i tècnics i ell és un tècnic molt potent i que realment té molt de coneixement. Hi ha tècnics doncs, que són més autodidactes i ell també és autodidacta, crec, en moltes coses, però és un tio d'aquests que a part de ser intel·ligent, que llegeix molt, s'informa, ha fet molts cursos i llavors sap molt, molt bé com fer les coses. I una de les avantatges que té, per exemple, aquest curs és que ell està acostumat a treballar de tal manera que moltes vegades no fan proves de so, no? Llavors ja t'explica com fer-ho per saber com sonarà sense tindre ni una bona referència. O sigui, ell moltes vegades ja va a un festival que no fan ni proves de so i es fica allà el seu soroll ros amb el seu ordinador i llavors ja deixa ajustada la PEA i ell ja sap com sonarà allò abans que s'hi ve que estigui sonant, perquè moltes vegades a festivals d'aquests grans no tens ni temps ni de fer proves ni res. I llavors a mi em sona una cosa realment molt interessant. Ell pot anar amb tota la seguretat que si sap que aquell dia està encostipat, com jo ara mateix, i té les orelles tapades o alguna cosa, no serà molt problema, perquè a través d'aquest programa realment aconsegueix veure, no?, el que està sortint sense haver-ho d'escoltar perfectament.
Molt interessant.
Els tècnics realment pros, arriba un moment en què les orelles deixen de...
d'utilitzar-les
una mica, no? I llavors també farem el taller de directes 2, que és una miqueta la continuació d'aquest, que el que farem serà treballar amb una taula nova i treballar amb nous exemples. Ell també treballa, per exemple, amb la Ojo, que és l'orquestra del taller de músics, i amb gent com Búhos, etc. Llavors el que farem serà treballar amb una nova taula, nous exemples, no, noves maneres de mesclar i això, i seguir-nos empapant d'aquest crac que és el Ramon Cendra.
I ràpidament, Jordi, disseny i alineament de subgreus.
Això també ho fem amb un altre fora de sèrie, que és el Riera, que és un... que jo el vaig conèixer amb ell treballant amb la Víctor Electric Band, que era una banda que tenia el Víctor Estevez, que era un noi que sortia a Operació Triunfo. Mm-hmm. Era un tio que jo al·lucinava del bé que li sonaven, del bé que sonava tot, sempre. I ell és un professor que dona classes, està molt acostumat a donar classes, i llavors em va proposar aquest taller que es diu Disseny i alineament de subgreus. És bastant tècnic, no ens enganyarem, però és realment un curs molt interessant. Això, el que ens ensenyarà el Riera, doncs serà tota la part normalment en els escenaris hi ha dos altaveus. Hi ha uns que diem tops, que són els que van cap a dalt i que reprodueixen les freqüències mitges i agudes. I llavors després hi ha els subs, que són els subgreus, no? I llavors els subgreus, hi ha moltíssimes maneres de ficar-los. Tu per començar doncs et pots ficar uns a l'esquerra, els altres a la dreta. En pots ficar al mig, hi han mil maneres de ficar-los. Pots ficar-los d'una manera que les freqüències greus no t'embrutin a l'escenari, pots ficar-los d'una manera que les freqüències greus t'embrutin l'escenari però es dispara... Hi ha realment moltíssimes varietats i el que veurem amb ell serà totes les varietats de com fer tot això. Treballarem també amb uns subgreus i amb unes etapes de potència i anirem veient com evitar els problemes, perquè realment és una cosa que dona molts problemes, problemes de fase, que ja veurem el que és, i com poder evitar tots aquests tipus de problemes i quina és la millor manera de col·locar-los segons el que vulguem cobrir, l'espectacle que vulguem fer, etc.
I el resultat que...
És una cosa molt tècnica, però també és un tio que és un supercrack i que realment va bastant dirigit a tècnics de so, però que és molt interessant.
I parlant de supercracks... Miqui Santamaria.
Miqui Santamaria,
a més, de renom internacional a través de YouTube, sí, ha arribat
no
a tot
només,
arreu.
I no només de YouTube,
i a través de
els
seus projectes.
Sí, sobretot, per exemple, el ser endorser de moltíssimes marques com Warwick, Yamaha, etc. Doncs és un dels baixistes que ha rodat més arreu del món, no? El dimecres 14 de febrer de 7 a 9 i això serà una espècie com d'entrevista. El que intentarem fer és, ell estarà amb el baix a les mans i el que intentarem fer és una miqueta doncs, preguntar-li tot el seguit de curiositats o per exemple doncs, quins estils són els que més li han influenciat o baixistes que l'hagin influenciat i no ens ho explicarà només en paraules sinó que també ens farà unes demostracions de doncs, com troba el seu so, tècnica de slap, per exemple aquest vídeo, és un vídeo que té, no sé si té 5 milions de visites al YouTube, no sé, una barbaritat, i bàsicament doncs, és d'aquesta tècnica de l'slap, no? I doncs, intentarem treure-li el màxim de
sota. Em sembla que seràs tu també, en aquesta xerrada.
Hi seré, segur. I es tracta que tothom li pregunti tot el que li sembli bé i ell doncs, ens anirà responent i ens anirà ensenyant doncs, el talent aquest que té, perquè realment és espectacular.
Doncs anem molt tard, Pau Sans, Jordi Portales, Tito, convidem a tot aquell que vulgui construir-se el seu arc, que visiti també el taller que tindrem el dissabte 10 de febrer al Casal Torreblanca. Moltes gràcies i fins la propera PUA.